Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Disposat a feinejar amb la filosofia una temporada més?
I tant, molt ben retrobats, amiga Sílvia, amics oients, aquests subjectes absents presents, que aquí quinzenalment m'adreço i que no sé si realment m'oeixen.
Hi són.
Hem de suposar que hi són, segur que hi són. Però abans de començar t'he de fer un advertiment, perquè al final m'he vist obligat a modificar el que tenia previst, ja tenia enllestit pràcticament el programa per reiniciar la temporada i que parlava de les vacances i el retorn a les aules i a les coses quotidianes. Però entremig s'ha produït un fet que m'ha fet canviar els meus plans, no? Es va morir la Carme Junyent, una persona encara jove, en plena potència de producció intel·lectual, no? Perquè no era algú que estava al final de la seva carrera intel·lectual, no? Sinó que encara estava en plena producció, no? I tot i que no he acostumat, no sé si ho he fet mai, dedicar el programa a una persona en concret ni fer una homàstica.
No ho recordo pas.
O necrològiques, aquesta vegada.
Em sembla que t'estrenes.
Vaig decidir fer una excepció.
Però, Pere, aviam, deixa'm preguntar, perquè la Carme Junyent no era pas filòsofa, era lingüista, i una sàvia en majúscules, però no era
exacte.
Del teu ram.
No era... A veure, jo sempre dic que, ho he dit moltes vegades, la filosofia va sobre el llenguatge. Per tant, algun parentiu tenim, però, evidentment, no era ben bé del meu ram. Però aquesta excepció la vaig decidir ben bé a consciència, perquè la Carme Junyent era realment excepcional, en el sentit literal del terme, fora del comú, única, singular. Amb la Carme hem perdut els catalans una autèntica intel·lectual, i aquest és realment el motiu que em va moure, no?, a dedicar aquests minuts amb ella. Saps que hi va haver una època, l'època de la resistència política, que la figura de l'intel·lectual compromès, no?, l'engager, estava molt present, no?, i que a mesura que s'ha anat normalitzant políticament, bueno, això de normalitzar és... Si estéssim en un mitjà bisbal, faríem aquelles
cometes.
Amb els dits, no? Però bé, a mesura que s'ha anat normalitzant la nostra situació política, aquesta figura ha quedat una mica desdibuixada, no?, com si s'hagués anat diluint. Hi havia un moment que semblava que es recuperaria, com van aparèixer els politòlegs, però...
Flor d'estiu.
Sí, no, els resultats no han estat molt encoratjadors. I de cop i volta et trobes que torna a aparèixer una figura d'aquesta dimensió, que és una figura nostra, una figura present. La persona i l'obra de la Carme Junyent tornen a encarnar aquesta figura de l'intel·lectual compromès amb el seu temps, amb el seu país, algú que compleix la tasca més digna que pot fer un intel·lectual, que és sortir de la seva torre d'ivori i comprometre's amb la societat, aquella societat que li ha donat aquesta formació, que li ha permès assolir el saber, i que llavors posa aquest saber al servei de la col·lectivitat.
Acceptant que el que diràs no agradarà a tothom...
Malgrat les incomoditats o les inconveniències que això li pugui reportar.
Perquè, sí, esclar,
quan
el repte.
Un retorna a la societat el seu saber, no sempre això és a gust de
no
tothom.
No complau a tothom.
I en aquest cas, especialment perquè era una persona que no tenia pas massa en compte el que era el que es portava, el que avui en diem el políticament correcte del dia. El que sí que era és una persona amb una base científica sòlida, admirable, i que ha exercit això que tants lloen i enalteixen, que és realment la llibertat de pensament i, sobretot, la llibertat d'acció. I per això he cregut que aquest programa era imprescindible, que si no ho feia l'oblit no es podria justificar. Al llarg de tot el seu itinerari biogràfic, repeteixo, des d'una solidesa científica inqüestionada i inqüestionable, s'ha mostrat absolutament lliure per dir, criticar i reivindicar allò que tenia davant dels seus ulls. Compte, tampoc estem parlant de que hagi fet hipòtesis molt extravagants. No. Simplement ens deia allò que ella veia gràcies a la seva expertesa científica. Uns ulls, evidentment, que a diferència de la majoria dels que exerceixen en el món intel·lectual i acadèmic, no portaven les orelleres habituals. I no sé si això de la orellera requeriria algun tipus de precisió, perquè això em ve a mi, sobretot de les èpoques de gaire més petit, quan encara els cavalls i les mules eren mitjans de transport i de treball habitual, i jo els recordo en la plaça de l'Oli o a la Font dels Alls, allà amb els seus pagesos venent les cindres i els melons, que els millors eren els de Bellvei.
Ah, sí?
Sí.
Queda dit.
I aquestes bèsties acostumaven a portar com unes peces de cuir al costat de les orelles que
el
feien
no?
mirar sempre endavant, no? Perquè així...
Això ara ho veiem pels tres toms.
Exactament. I així el pagès o el carreter ja no s'havia de preocupar perquè la bèstia es distragués, anava sempre mirant endavant i fins i tot podia fer la becaina abans d'arribar al mercat o de tornar a casa seva.
Doncs, i dius que hi ha molts intel·lectuals que porten orellera incorporada?
Tots. És que mitjans de comunicació, tertúlies, articles, tant amateurs com reconeguts intel·lectuals, sempre una mirada convencional, allò que toca, allò que es porta en el moment, sobretot allò políticament correcte. Per això...
I tots acaben dient el mateix al final.
Clar, és que si tu segueixes la línia d'allò que està establert, no pots sortir-te'n. Per això dones molt més valor a allò que destaca, allò que és diferent, allò que et dona una perspectiva nova. I aquí Carme Junyent, evidentment, va excel·lir de forma extraordinària. Ella no portava orelleres, sempre ha tingut una perspectiva absolutament ampla, oberta, sobre la realitat, que coneixia a fons perquè també l'estudiava a fons. No oblidem això. Tampoc es tractava d'algú que busqués notorietat. No és que intentés épater le bourgeois com una Juana Dolores qualsevol. No. Perquè és que ella ens informava del que veia, d'allò que la seva expertesa científica li feia veure més clarament que la resta, però que potser xocava amb el discurs oficial o amb el políticament correcte del moment. I ella no buscava protagonisme, però, esclar, com que anava contracorrent, i no s'acovardia i no cedia...
I això que rebia.
I continuava mantenint allò que ella creia que era el resultat de la seva tasca científica. Doncs això és el que la convertia en aquesta intel·lectual no sempre còmoda, i, per descomptat, sempre interessant i molt, molt, molt positiva pel país.
I li hem d'agrair que, com deies tu, no es va quedar a la seva torre d'ivori, que va tornar al que va rebre, i, a més, que va jugar un rol molt important en molts mitjans de comunicació, divulgant.
Perquè, evidentment, ella era una mestra, era una investigadora, però era una mestra, i els que assistien a les seves classes sempre, doncs... van manifestar el gaudi que d'aquest mestratge n'extreien. Recordem, ella no fou l'única, però potser fou de les més clares i documentades a denunciar-ho com a experta en llengües amenaçades. Fou la primera o de les primeres i més contundents a dir que el català estava en risc, que era una llengua abocada a la desaparició si no suposava remei immediatament. Però això, quan ho va fer? En plena explosió independentista. És a dir, quan els nostres polítics exultaven cofois de la situació històrica que travessava Catalunya. I ella, la Carme, en lloc d'alegrar-se'n com tota la resta, anava tocant el voraviu, anava dient ep, que el català se'ns està morint. Hem de fer-hi alguna cosa. I la resta dient, bueno, però què dius? Això no
ara
toca,
no toca, ara. No?
Això no toca. Però tenia raó. Tenia tota la raó. I a poc, i alguns molt a contracor, li han hagut de reconèixer que era una visionària que a través d'aquesta boira d'autosatisfacció, o potser podríem dir-ne fins i tot d'irresponsabilitat, posava davant dels nostres ulls, víctimes d'aquestes orelleres que dèiem, allò que ella veia clarament, que la seva expertesa científica li impedia negar. El català està en perill d'extinció real. Una cosa semblant va passar amb la immersió lingüística. després d'anys de vantar-nos de que nosaltres érem un model internacional, que tothom ens venia aquí a investigar i imitar, després d'anys de que els espanyolistes bescantessin la immersió perquè no respectaven els drets dels espanyols i d'aconseguir que la justícia espanyola, bueno, això de la justícia espanyola els donés un cop de mà obligant a fer el 25% de les cases en castellà, surt la Carme i ens diu: "Home, tant de bo que en els centres es fes només el 25% de classes en castellà, perquè això seria un gran guany."
Clar, i tothom es posa les mans al cap.
Però què diu aquesta? No, no, el que estava dient és que la immersió era un frau. La immersió era un frau. Una façana buida darrere de la qual s'amagava la covardia dels polítics que no s'atrevien a afrontar el repte de l'estat de la llengua a les escoles. La immersió potser va funcionar, segurament, bastant bé en les primeres èpoques a primària. La immersió, pel que fa a la secundària, no ara, no quan la Carme va dir, feia molts anys que era només un nom, perquè la llengua habitual en la majoria dels centres de secundària era el castellà.
Aleshores, quan vam saber que als patis es jugava i es parlava en castellà, ens vam posar les mans al cap, oi?
Llavors vam començar, però mentrestant, va costar molt que els governants ho admetessin, però va arribar un moment que fins i tot entitats externes com Plataforma per la Llengua van posar números damunt la taula, i uns números que el Departament d'Educació ja feia molt temps que tenia.
Guardats al calaix.
Guardats al calaix. I llavors es va haver de reconèixer i vam haver de fer marxa enrere i amb la boca petita, sí, sí, és clar, doncs potser que hi fem alguna cosa. Ella tenia raó de nou, els seus ulls de científica no enganyaven. El problema de la llengua a les escoles era absolutament real. Després, per mirar de compensar l'estropici, la van nomenar jefa del Consell Lingüístic Assessor del Departament d'Educació i ella va acceptar que un altre hagués dit: "Escolta,
ja us ho fareu."
Ja us ho fareu. Però ella va acceptar, sabent segurament que seria un càrrec purament decoratiu. I ella va fer la feina, van reunir-se, van publicar unes conclusions, aquestes conclusions són públiques i teòricament s'han d'aplicar.
Teòricament.
Teòricament. No sabem si s'han aplicat, no sabem si s'han aplicat, quins resultats han donat. Pel que a mi em consta, i ara estic bastant desconnectat també, ho he de dir, però això ha resultat en un parell de cursets de formació i tira pa'lante. Em sembla que no tindrem mai un recull de totes les dades que ens expliquin realment quines mesures s'han pres i quin és el resultat que han donat a partir d'aquesta tasca que va fer la Carme amb tota la bona voluntat. Però la Carme no es dedicava només a tocar els cabirols a l'administració. També ens qüestionava a tots i cadascun. Ens recordava que les llengües són vives i que viuen en els seus parlants i que si els seus parlants deixen de parlar-les, les llengües, com a ens vius, poden morir d'inanició. I per això un dia ens llevem i ens trobem que algú ens diu alt i clar: "El futur del català depèn de tu. No, deixa't estar, de si els polítics o els partits s'han fet l'orni o si ens han fallat o si han oblidat les seves obligacions, i mira tu mateix què és el que fas amb la teva llengua. Si la parles o l'abandones a les primeres de canvi." Ja veus que no era algú que tingués simplement obsessió per qüestionar o criticar la política. Més aviat, aquest va ser un dels seus punts més discutibles, perquè ella tenia una dèria, que era que no l'enquadressin políticament. Ella no volia ser una persona política en el sentit partidista en absolut. Ella volia preservar la seva independència. Ella es definia com una científica de la llengua, una experta en aquest terreny, una llengua que ella s'estimava, però que ella pensava que en cap cas es guiaria mai per cap directriu política. Ella estava convençuda que les llengües, com organismes vius, no suren o desapareixen per directrius polítiques, sinó per la voluntat dels seus parlants, i que, a més, evolucionen per aquesta activitat quotidiana dels parlants. Justament aquesta posició sobre la política, sobre la política i la llengua, és una de les que és més obertes a la discussió, perquè, és cert, les llengües són entitats vives que tenen les seves, diguem-ne, propis lleis i criteris d'evolució, però també són mecanismes de poder. I com a mecanismes de poder poden ser utilitzades per fomentar el domini o la manipulació. I, per tant, es pot fer canviar una llengua i es pot fer, a través d'aquest canvi en la llengua, incidir en la realitat en la qual aquesta llengua s'immisceix. Això en l'últim tema conflictiu en el qual ell es va embolicar, que és el del llenguatge inclusiu, és el que li ha portat més disgustos. Ella qüestionava que, a través d'un canvi superestructural des de dalt de la llengua, es pogués canviar realment cap estructura social, realment. I, a canvi, això portava a la llengua a patir una ortopèdia inacceptable. Com que aquest és un tema molt polèmic, i ara vull reservar uns minuts per parlar d'una altra qüestió també que crec molt extraordinària, si et sembla, el deixem per un altre dia i el tractem amb una mica més d'extensió, que val la pena, tot sí, i que ens hi piquem tant els dits. Però ja saps que si hi ha polèmica, a mi també em ve de gust de posar-hi cullerada.
I no oblidem que va estar el Peu Canó fins l'últim dia, el darrer article d'opinió seu que sortia publicat en un mitjà de comunicació feia referència al que li estava passant i es titulava Morir-se en català.
És realment admirable com va assumir la seva mort fins al punt de que la va integrar totalment en la seva vida. Això sí que ja va més enllà de la intel·lectual corrompesa i va a una persona d'una dimensió i d'una categoria realment que et deixa parar, no? Que siguis capaç d'integrar fins i tot en el moment potser més íntim, més decisiu, més difícil, tot allò que ha estat la teva experiència vital i usar aquesta, diguem-ne, capacitat que tens d'audiència per posar de manifest com també en el terreny de la mort tenim aquest dèficit en la nostra capacitat de viure en la nostra llengua. Una cosa similar és el que avui podem gaudir aquí a Vilafranca, concretament a l'Agrícol, en què tindrem la presentació del llibre de Jordi Martí Montllau, Llengua i Identitat Nacional, que si no vaig errat, crec que potser dimecres
el tindrem al programa.
També podràs tenir-lo tu.
I parlarem, i tant.
I tindràs l'oportunitat de parlar-lo. Si dèiem de la Carme que la seva petjada com a intel·lectual compromesa, valenta i capaç d'anar contracorrent, doncs ja quedarà sempre a la nostra memòria, jo crec que alguna cosa semblant estarem en condicions de dir d'aquest escriptor, autor, filòsof
Jordi Martí
d'aquí poc temps, perquè el seu llibre, aquest Llengua i Identitat Nacional, els seus articles i diversos mitjans se presenten aquesta és la meva manera de rebre'ls, evidentment, una dosi extraordinària de saba fresca i molt nutritiva en un terreny de debat intel·lectual, el de la llengua i la nació, on les orelleres, aquí sí que han arribat ja a assolir un tamany estratosfèric. Com en el cas de la Carme, les seves anàlisis són el resultat d'una sòlida tasca d'estudi i investigació. Hi ha molt de temps, hi ha molt de treball aquí al darrere. I el que ens acaba transmetent, també com en el cas de la Carme, és que són molts paral·lelismes, moltes cops no és res d'extraordinari. Sí que hi ha reflexions de molt de nivell, però allò més important que ens transmet no és tan extraordinari, sinó és allò que han tingut sempre davant nostre, però que no han sigut capaços de veure. Per què? Perquè aquestes orelleres que portem, el mar mental, que diu ell i que en diem avui, ens ho impedeixen de veure. Després de llegir-lo, d'escoltar-lo, se'ns fa quasi bé estrany que no ens n'haguéssim adonat abans. Però és que després de llegir-lo i escoltar-lo al cap d'un temps, aquestes orelleres ens tornen a aparèixer.
Ah, sí? No cauen, sí, definitivament?
No, perquè, clar, nosaltres fa molts anys que vivim aquest mar mental en què som una cultura minoritzada i que tenim aquesta imatge de nosaltres mateixos com alguna cosa secundària. Veure el món no des de la imatge, no des del punt de vista dels altres, sinó del nostre, això és dificilíssim quan no estàs educat a fer-ho. I això és el que el senyor Martí Montllau ens ofereix. Un marc mental totalment nou, diferent, vist només des de la nostra cultura, des de la nostra nació. És, evidentment, un missatge lliure, desacomplexat, inconvenient, políticament incorrecte, qualificatius que hem fet servir també per la Carme. Avui a les 7 de la tarda, a l'Agrícol, si podeu, veniu. I si no podeu, compreu el llibre. Compreu-lo. És un llibre que, com veureu, us parlarà de coses molt noves i de moltes coses que estaven pendents de dir-se i que, a més, com he dit abans, cal anar-lo consultant, rellegint, perquè anar-nos fent la idea de que sigui aquesta visió també és possible. No sé si t'has preguntat mai.
Aviam.
Si hi ha bons o mals catalans, si el bilingüisme és una política encertada pel nostre país, o si quan arriben persones nouvingudes se les ha d'alfabetitzar en català o en castellà, doncs segurament els serà més necessari saber el castellà, o si els nouvinguts cal que s'integrin a la cultura catalana, i tantes altres. Segurament passaries malament si haguessis de donar una resposta taxativa a aquestes preguntes. I a més, si ho fessis en públic, no només passaries malament per donar resposta taxativa, sinó que estaries tota l'estona patint per veure les conseqüències en un sentit o en un altre.
Et cauen garrotades, sí o sí.
De les teves respostes. Doncs bé, en Jordi Martí te les contesta de manera inequívoca, taxativa i concloent.
Per tant, és valent.
És coherent. És coherent. Clar, ser coherent és sinònim de ser valent. I t'avanço que potser alguns no hi estaran d'acord. Per ser més precisos, no els agradaran les seves respostes, perquè no estar-hi d'acord és molt difícil. Pot ser que t'agradin més o menys, però el que difícilment podran fer, com passava amb la Carme, és refutar-les. És a dir, donar-nos l'argument que ens demostri que allò que ella ha contestat, allò que ella ha afirmat, no és cert. Les seves respostes cauen pel seu propi pes. Som absolutament coherents, una lògica abassegadora. Bé, anem ja a acostar-nos al final del programa. Com la majoria de gent, podem tancar els ulls davant els fets que tenim davant, com la Carme, com el Jordi Martí, podem mirar de tenir-los oberts. Jo crec que és millor això que no pas viure en la caverna platònica, tan contents allà en les ombres. També entenc que deu ser molt incòmode conviure amb allò que meus i haver-ho d'amagar, no? El que passa és que, com que veus que tantes vegades hi ha tanta gent que ho fa, penses, doncs, no sé, potser sí que aquesta incomoditat només l'experimentem uns quants. No sé si recordes que en algun programa hi hem comentat com la mentida és un dels fonaments de la nostra societat. Lluitem per sortir d'aquesta espècie de dogma. I la setmana que ve mirem de recuperar també aquest programa que teníem pendent.
El de retornar a la normalitat.
El de retornar a la normalitat, que també contindrà elements més estrictament filosòfics que els que hem comentat avui.
Hem gaudit-hi molt. Ben tornat, Pere Martí, gràcies.
Vinga, fins d'aquí 15 dies.